Benvingudes a
La Cadira Vermella,
el podcast de Creació Positiva.
És el plaer de les dones i el desig una forma de resistència al patriarcat? Una acció política? Com suprimeix la sexualitat de les dones? La sexualitat de les dones i d'altres persones dissidents sexuals és un acte polític? Parlem d'aquests temes i del que entenem per violències sexuals sempre des de la perspectiva dels drets sexuals. La sexualitat és un aspecte integral de la nostra existència. Com a persones, ens construïm en base a les sexualitats. D'aquesta depenen aspectes com a la identitat, els afectes, les maneres de relacionar-nos amb l'altre i amb una mateixa. Al parlar de les sexualitats, estem parlant dels cossos, les sensacions, les emocions i també del desig, el contacte, l'expressió de gènere, les opcions sexuals, el plaer, la tendresa, dels rols de gènere, de l'estima. Es construeix a través de la interacció entre les persones i les estructures socials. Els drets sexuals ens donen un marc on poder reconèixer i garantir a les dones i altres persones dissidents el dret a la llibertat sexual, a l'autonomia, la integritat sexual i la seguretat del cos, a la privacitat, l'equitat sexual, al plaer, a la no discriminació. La garantia dels drets sexuals i reproductius tenen una relació important i una interdependència amb altres drets humans, com la dignitat i la llibertat de la persona i el lliure desenvolupament de la personalitat. I malgrat això, les violències sexuals. Què entenem realment per violències sexuals dins d'aquest marc de drets? Com construïm el nostre plaer i el desig les dones i altres persones dissidents sexuals? Quines són les possibilitats reals d'exercir amb llibertat els nostres drets sexuals? Parlem d'aquests temes i del que entenem per violències sexuals sempre des de la perspectiva dels drets sexuals. I per això hem volgut convidar a la Patsili Toledo, a l'Anna Fàbregas Martínez i a la Mercè Meronyo Salvador per compartir les seves experteses al voltant de preguntes que ens fem molt sovint i que, malgrat compartir paradigmes, tenim lectures diverses i possiblement també diverses respostes. Patsili Toledo, activista, feminista, docent, investigadora i consultora especialitzada en respostes davant les violències masclistes. La seva investigació s'ha centrat especialment en la criminalització del feminicidi i la violència sexual. És doctora en dret públic i llicenciada en dret i especialitzada en drets humans de les dones per la Universitat de Xile. Actualment és professora associada de gènere i justícia penal a la Universitat Pompeu Fabra i consultora per Nacions Unides sobre l'anàlisi en profunditat dels feminicidis. Tenim també a la Mercè Meronyo Salvador, llicenciada en psicologia i màster en salut pública. Ha fet diferents estudis i investigacions sobre gènere, violències, VIH i un lab en comunicació social. Actualment és presidenta de la Fundació Àmbit Prevenció. Compagina aquestes responsabilitats amb la coordinació de l'àrea de treball sexual de l'entitat, en concret del Servei Àmbit Dona i d'altres programes que es duen a terme al medi obert. I per últim, comptarem també amb l'Anna Fàbregas Martínez, llicenciada en psicologia i postgrau en gènere i igualtat. Amb trajectòria professional a diferents entitats al Brasil i a Catalunya, com Genera i Creació Positiva. Actualment vinculada a l'àrea de violències masclistes de l'entitat Dones amb Empenta.
La Cadira Vermella, el podcast de Creació Positiva.
I després d'aquesta presentació i amb la consciència de la dificultat per resumir aquestes problemàtiques, ens fiquem en aquest embolic. És el plaer i el desig de les dones una forma de resistència al patriarcat? És una acció política? Què en dieu d'això?
Segurament sí, depèn com parlem i com plantegem el tema. Penso que quan integrem el plaer sense repressions ni culpa i sense prioritzar el desig dels altres, és a dir, que és una acció política de les dones, quan les dones també reivindiquem que el nostre cos és nostre i mantenim aquesta lluita social i política contra l'apropiació històrica del cos de la dona, també és una acció política, i quan plantegem que la sexualitat reproductiva i cisteronormativa doncs no és l'única i no és una opció volguda, sinó és una opció que moltes vegades atribuïda a les dones. És a dir, que hi ha altres maneres que les dones tenim existència sense ser mares. Jo penso que això també són accions polítiques.
Jo crec que sí que és una forma de resistència al patriarcat, però crec que en aquest moment també és una forma de ve en contra constantment. No? O sigui, que jo crec que sí que estem potser en un moment de reivindicar, no?, el nostre plaer, el nostre desig, però jo no sé si és una velocitat, o sigui que jo no sé si estem preparades, fins i tot les dones, per fer aquest moviment, perquè el que rebem normalment és càstig quan fem això.
La veritat és que jo penso que, com ha dit la Mercè, teòricament pot ser una forma, és a dir, no que és una forma, jo crec que pot ser una forma, i crec que per algunes dones, o per moltes, ho és, crec que per moltes no ho és, i per tant crec que és com una estratègia de lluita, és complexa, és molt complexa, però probablement com gairebé totes, en termes de dir no necessàriament, perquè i sobretot jo diria sobretot quan parlem del desig, perquè crec que el desig és tan culturalment construït que no és una cosa que jo pugui dir ai, que estic construint-me un desig alternatiu al marge de la societat en la que visc, perquè pues, perquè no ens podem crec dissociar al punt de pretendre que no vivim i que no estem emmarcades per un context que ens diu quins són els cossos desitjables, les persones desitjables, i si pensem en el plaer i el desig, és a dir, veig que és complexa per les dues bandes, veig que és més encara difícil en el cas del desig, perquè sí crec que el desig és construït socialment, i molt, és a dir, ens impacta molt en l'entorn en el que estem, en el que vivim, en el que es construeix al nostre voltant, com el que és allò atractiu, el que és allò desitjable, en tots els àmbits de la vida. El que desitgem, inclòs la sexualitat, el que desitgem està molt marcat per uns criteris que ens venen de fora, que ens ensenyen des de molt petites i de petits, doncs què és el que és desitjable a la vida. I aleshores, clar, sortir d'això sense caure, atenció, en el que jo veig que a vegades en la resistència al desig imposat, doncs podem caure en la fetichització d'altres, dels cossos, per exemple, que no són, que no responen a aquesta norma, i aleshores doncs per donar-li desig, la manera de donar-li desig als cossos d'alguna manera minoritzats dins dels discursos del desig, podem caure en fer com un fetitxe dels cossos diferents, o ni tan sols són diferents, els cossos simplement que no estan en el top de l'escala del que sigui desitjable en una societat determinada. Total, és un rotllo, però veig que és complicat. Però és a dir, que és possible, però ho veig molt complicat.
Pel que estàs dient, el plaer s'aprèn? Aprenem què és plaer o què és plaent?
Per mi el plaer és una experiència sensorial, que la pots tenir al menjar, la pots tenir al fer moltes coses, escoltar música, al masturbar-te, moltes coses, al estar xerrant una estona, és a dir, el plaer per mi és una experiència sensorial, en un sentit sensorial també molt ampli. Hi ha alguna persona que va a un concert i també pot trobar el plaer sense necessitat de cap contacte físic. I per tant, el plaer sí, està per mi més en el pla individual, i les coses que em són per mi experiències de plaer, com pot ser un menjar determinat per tu, no et fa cap gràcia, i sisplau, una altra cosa. Sí. En canvi, jo crec que amb el desig sexual tenim una forta imposició de quines són aquestes coses, o persones, o cossos, o colors, o característiques, el cos jove, el cos blanc, els cabells, és a dir, tot ho tenim, bueno, el cos amb, sense discapacitats, els sí. cossos, bueno, amb, tenim tota una construcció sí, diria
jo. Jo crec que també el plaer d'alguna manera és construït, o no sé si construït, però sí que és jutjat des de fora, no? O sigui, jo ara estava pensant algunes com algunes dones es poden arribar a culpabilitzar per sentir plaer en una violació, per exemple, no? O sigui que sí que és aquesta experiència sensorial, però el que tu sents, no? Al voltant d'aquest plaer ve amb una mirada, no? Patriarcal des de fora que diu que està bé o no està bé i fa que tu després carreguis, no? Amb aquesta culpa. I amb el tema del desig, que jo estic totalment d'acord que sí que és un tema, no, o sigui, que és una construcció social. Jo crec que el tema, no, i ara amb el tema del consentiment, no, que has de dir en tot moment el que el desitja, el que no desitja, o que deixa de desitjar, jo crec que també ens imposa una manera de saber ja des de ben petites que, quin és el nostre desig, no? I que aquest desig no es pot moure, no pot canviar, no? O sigui que jo penso que sí que són conceptes que entren, no, i que fan part, no, d'aquesta construcció de quina és la sexualitat i principalment la sexualitat femenina, no? I en el fons també jo el que em penso que el desig en les dones normalment ve és el desig de l'altre, no? O sigui, moltes vegades no responen al nostre propi desig, sinó que és que estem mediatitzades o que constantment el construïm, no?, a partir del que està desitjant l'altre, no? Mm-hmm. I també per això el consentiment i el tema del no, a l'inici quan es parlava de no és no, no era perquè el que deien és no vull el teu desig, no? No? O sigui que nosaltres com que no tenim aquesta capacitat de desitjar, no? O sigui, és com una petita, bueno, és una contradicció. Se'ns demana que, no, el desig i d'explorar i de parlar del nostre desig, però al mateix temps, no, estem constantment fent aquest filtre, no, del nostre desig a partir de la mirada de l'altre.
Sí, bueno, és una mica el que jo et deia al principi, no? A veure, el desig, jo penso que no, el desig de les dones no està en una capseta, no? És una mica el que dèiem, no és estàtic, no? Evoluciona. Sí que és veritat que moltes vegades aquest desig està mediatitzat o està controlat o està vehiculitzat, no?, cap al desig dels altres. Per això deia que una opció política, una opció reivindicativa, una acció política és explorar el propi cos, no? El tema de l'autoerotisme, el gaudir amb la pròpia autonomia, no dependre, no? Vull dir, comença a partir del propi coneixement i del propi desig. És a dir, que el desig d'alguna manera no sublima el desig sexual. Vull dir, quan parlaves de la pensili, no? Vull dir, un bon àpat, bueno, clar, a tothom li agrada, vull dir, té a veure amb els sentits, però el desig sexual normalment no s'ha de sublimar, no sublima. El desig sexual es té amb la relació que tens amb un altre cos, amb el teu cos, amb les parts del teu cos, amb qui vulguis. És a dir, que jo penso que això d'entrada la dona se l'ha doncs, limitat moltíssim. És a dir, que ha estat objecte, no? Objecte parcial o total del cos de l'altre. Per tant, jo penso que una acció política és l'autoexploració, l'autoerotisme, no? El no sentir, no? No sentir aquesta sensació de culpa, bueno, el poder treure l'estigma de ser diferent, no? De sentir diferent, de pensar diferent i de voler, no? Tenir una sexualitat diversa, una sexualitat que no sigui cis heteronormativa. Això em referia una mica com amb el tema aquest, i també totalment d'acord, no respondre a que la sexualitat de les dones correspon a un cànon determinat, has de ser de determinada manera per ser objecte de desig, per desitjar, no? Que el desig de les dones no s'acaba amb la menopausa, totes les edats tenen capacitat de desig, que, vull dir, és una mena de castració, no? Si no arribes a una edat determinada i no has tingut fills i no has tingut parella, doncs ja d'alguna manera el teu desig queda com, no? Com amb un calaixet, no? I jo crec que una acció política és reivindicar la sexualitat a tots els cicles de la nostra vida i reivindicar la nostra manera en què volem tenir relacions sexuals amb altres o amb nosaltres mateixes.
Per tant, aquesta seria potser una manera d'oprimir el plaer i el desig de les dones, aquests cànons, respondre a una normativa, no? tot un panorama com molt estereotipat, molt fantàstic, tal com ha de ser tot.
És que ho pensava molt perquè fa pocs dies va haver un cas, no sé si ho heu vist perquè era una notícia no principal, i era una notícia d'un noi que havia fet uns vídeos, al final l'han condemnat per delictes d'odi, i havia fet uns vídeos de YouTube bàsicament explicant en els seus vídeos com les dones podien saber si eren unes putes i com podien saber si elles eren unes calientapolles. Doncs, bàsicament, ell, d'una manera instructiva en el seu vídeo de YouTube, deia, tu ets una puta si tal, qual, bla, bla, bla. És a dir, aquests són exemples molt concrets d'aquest judici, és a dir, de com per les dones, i sobretot, diria jo, per les noies més joves, el fer moltíssimes coses, anar vestida d'una determinada manera, ballar d'una determinada manera, apropar-te, tenir un nòvio o tenir un altre, és a dir, tot és reconduït i en algunes persones d'una manera molt explícita, perquè clar, això era un youtuber, però això ho pot dir molta gent sense ser un youtuber, i pot, per tant, afegint aquest qualificatiu de que ets o bé una puta i, o bé una calientapolles, si estàs fent una sèrie de coses amb la teva manera de conduir-te socialment o en el pla de la sexualitat, i per tant el pes, el que jo crec que és enorme, i sobretot a les dones, de l'estigma puta, és a dir, com això tendeix a ser com el més, no, greu que pesa, i que pesa, bueno, com tu deies, pot ser molt, molt, molt fort per les dones, sobretot penso més en les noies, perquè bueno, me'n recordo també algun institut en què s'havia posat en una paret no sé qui és puta, bueno, és que no és un institut, probablement són no sé quants, i l'objectiu que té aquest insult, òbviament és indicar una sexualitat que no hauria de ser.
Per tant, això, d'alguna manera, el que fa és tenyeix amb la por, no?, la llibertat.
Bueno,
la llibertat de desitjar, de no sé, de sentir inclús.
El tema de que totes, en un moment donat, hem d'assumir que són violables, sí. O sigui, ja això ja comporta, no?, una por intrínseca, una por que carreguem, no?, i que acompanya ja des de ben petita, com bé diu la Patxili, no?, amb les noies ben jovenetes, que ja se'ls indica, no?, qui és el camí, no?, de la bona dona, perquè en el fons és, bueno, és el paradigma de la bona i de la dolenta, de la puta, no?
Hi ha un tema que la sexualitat, no?, el parlar de tot lo sexual en els homes, no?, no?, amb un paradigma, doncs, binari, que parlen els homes de la sexualitat, inclús parlen de la sexualitat de les dones i jutgen, traspassa a lo públic, no? És a dir, que l'educació, no?, els mitjans de comunicació, els youtubers, tothom parla de com han de ser les dones, com han de ser el desig de les dones. És a dir, que les dones, d'alguna manera, no només amb les tasques reproductives, la van posar, no?, ens van posar, doncs, de portes endins, i tot el que passava, de les violacions, no només estem parlant de violacions al carrer, estem parlant de violacions a l'àmbit familiar. És a dir, parlem de dones violades pels marits, de dones violades per els parents més grans. Vull dir que, d'alguna manera, jo penso que, i tornant una mica a el que dèiem abans, les dones, amb una acció política, jo crec que també hem de poder treure, no?, aquesta pàtina de sacralitzada, de parlar de sexe, és un tema íntim, no? Parlar de sexe és un tema públic, també. I si les dones comencem a dir que sembla el sexe, com ho van fer les putes o com ho fan les putes, no?, elles tenen sexe per diners. Tenen sexe amb un pacte, tenen sexe quan volen, quan altres, i tenen un sexe diferenciat, no?, amb diners o sense. Però què passa amb això? Doncs les crítiques a les dones, no?, que van ser molt agosarades quan parlen d'aquestes relacions sexuals de manera oberta, se les critica inclús. Jo penso que és un acte polític, amb el que deies abans, no? Sí. És a dir, que passem de parlar de sexe de l'àmbit íntim privat al públic, de les nostres relacions sexuals, de lo que ens agrada, lo que no ens agrada, de... Això jo penso que haurem de pensar, no?, tirar-nos amb aquest abisme de dir, bueno, i què passa? I què passa si jo parlo, si jo aquest youtuber... jo puc parlar millor que un youtuber respecte a què m'agrada i què no m'agrada, no? I puc parlar des d'un altre lloc. És a dir, que igual ocupant aquests espais com hem ocupat altres espais, no? Jo penso que parlar del sexe o de la nostra sexualitat, del nostre desig, l'haurem de començar a fer d'una manera molt més oberta i pública a les dones.